Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-me.
Després de tombar aquesta setmana els decrets del govern espanyol i portar la legislatura al límit, en quin punt estan les relacions amb el PSOE? Estan a punt de trencar-se o hi ha marge per reconduir-les?
La pilota està a sobre del terrat del PSOE. El que vàrem fer, la votació que vàrem fer nosaltres aquesta setmana, és en coherència exactament amb el que vam dir divendres passat. Divendres passat el president Puigdemont va sortir amb una roda de premsa dient hem perdut la confiança perquè no s'ha complert res del pacte de Brussel·les. L'objectiu polític és l'acompliment del pacte de Brussel·les. Per això vam instar amb una iniciativa no legislativa de confiança, el debat sobre si s'ha perdut o no la confiança o té el suport o no al govern del PSOE. La mesa va decidir posposar aquest punt. Doncs la nostra resposta va ser que congelem qualsevol negociació sectorial. Ho vam dir alt i clar. A vegades en política això és el que normalment no passa. Vam dir alt i clar, congelem qualsevol negociació sectorial. Va arribar una votació sectorial, doncs escoltin, doncs no li donem tràmit.
Tenen por que Junts quedi com el partit del no a tot? És a dir, la ciutadania entén que s'hagi tombat un decret que inclou mesures com la revalorització de les pensions o les bonificacions al transport?
No, perquè ho hem dit ja, a mi em sembla molt miserable per part del PSOE que utilitzi revalorització de pensions i bonificacions al transport, deixem-ho dir així, com a escut humà per una bateria de 80 i pico mesures que ja els hi havíem avisat que no serien negociades. Per tant, ells fan la trampeta, mira que som espavilats, a veure si posem un tema sensible. Per tant, això no és seriós. El que diem és, revalorització de pensions i bonificació al transport estan garantits? Sí. I el PSOE sap que si demà entra un decret amb aquests dos punts, nosaltres els votem a favor. Per tant, està més que garantit. I el que és impresentable és que ho utilitzin allò com per la porta al darrere. No hi ha portes pel darrere amb Junts. S'ha de ser clar, directe i obert. Per tant, les pensions, les mesures del transport garantides que entrin a la iniciativa i nosaltres els hi votem. La resta, no, fins que no compleixin pacte de Brussel·les.
Diu que s'ha de complir el pacte de Brussel·les. Hi ha una qüestió cabdal que és la delegació de competències en immigració. Si no hi ha acord en la delegació d'aquestes competències o bé la mesa del Congrés no admet a tràmit la qüestió de confiança que han presentat, Junts aleshores trencarà definitivament amb el PSOE?
El que els hi hem dit bàsicament no és una qüestió només, que és molt rellevant, la llei d'immigració, és el global del pacte de Brussel·les. El pacte de Brussel·les és diferent, és històric, no és com els pactes que hem fet històricament o que hem fet el catalanisme polític sobre equilibris sectorials i demés. No, el pacte de Brussel·les jo el situo com un pacte conceptual com el que es va intentar a la Segona República, com a la transició, diguem-ne, cap a la democràcia o com l'intent del nou estatut o com a l'1 d'octubre. Estem en aquesta transcendència. Fixi's que és la primera vegada de la història que un govern de l'Estat, no l'Estat, però és el govern de l'Estat, reconeix que el conflicte és de sobirania i deriva del 1714. Del 1714. Per tant, aquest conflicte s'ha de resoldre. I s'ha de resoldre en diferents etapes. Per tant, transcendeix, és històric. I creiem que en el pacte de Brussel·les ha d'haver un acord que no només és de contingut, sinó en el relat i en el marc mental polític. Si això, el PSOE, que va signar i va dir que sí, al cap d'un any, hem donat tot un any, no dos mesos, resulta que no avança en res, doncs no haurà tingut cap tipus de sentit. Per tant, lo lògic és que cau la confiança i és un govern que no té suport i, per tant, la lògica seria en democràcia convocar eleccions.
La data límit per veure si es consuma el trencament pot ser la pròxima mesa del Congrés on es debati aquesta tramitació de la qüestió de confiança si abans no hi ha hagut un avenç o un acord en les altres qüestions?
Torno a dir ara, com que la pilota la té sobre la seva taula del PSOE, el PSOE pot fer dues coses, avançar i molt en el compliment, i si necessita més temps, sap perfectament que l'únic que ha de fer és admetre a tràmit la iniciativa de confiança que nosaltres hem plantejat. En el moment que s'admeti a tràmit, és un compte enrere. s'apreta el botó del compte enrere. Doncs, fins que es debati acords espanyoles, és aquest el temps que té el PSOE per arribar a acords. Nosaltres no ens mourem ni un mil·límetre aquí. És molt clar, ells ho saben, està sobre la taula, està conceptualitzat, i a partir d'aquí hauran de prendre una decisió.
Per tant, si s'admet a tràmit la qüestió de confiança, es guanya temps per negociar. Per tant, entenc que una mica sí que és la data límit, per dir-ho així, perquè en cas que no l'admetessin a tràmit i votessin en contra, aleshores sí que hi hauria un trencament.
Sí, sí, això ho hem anunciat i som molt clars i transparents. És a dir, si no admeten a tràmit una iniciativa que és legal, que hi tenim dret, que hem dit que hem perdut la confiança perquè no s'ha concretat, s'ha avançat, sí, però no s'ha concretat res, i malgrat això no l'admeten a tràmit, llavors vol dir que no tenen cap voluntat de complir res i evidentment s'acaba el joc, es trenquen les cartes, s'ha acabat.
I aleshores, si s'acaba el joc i es trenquen les cartes, el més lògic, entenc, pel que m'ha dit abans en una resposta, és que es convoquin eleccions.
Aquesta és la potestat, en tot cas, del president del govern, però nosaltres entenem que en democràcia, quan hi ha un govern que no ha perdut el suport, ha perdut la confiança d'una majoria parlamentària, en democràcia el que has de fer és convocar eleccions.
Abans de la reunió de la pròxima mesa del Congrés, que encara no està oficialment agendada, però que en principi seria a principis de febrer, abans d'aquesta reunió de la mesa, s'hauria de fer la reunió urgent a Suïssa amb el mediador que va demanar Carles Puigdemont?
La reunió urgent s'ha de fer l'abans possible perquè no és una reunió per una reunió, és a dir, quan jo parlava de fets històrics, és veritat que és històric que l'estat espanyol accepti que, com que és un conflicte de sobirania, fora de la sobirania del marc espanyol, a Suïssa, doncs hi hagin les negociacions amb un verificador, intermediari i verificador. L'objectiu de tot això és, per descomptat, el nostre objectiu és arribar a que l'acord de Brussel·les es compleixi. Però a la vegada té un fet rellevant, que si al final aquesta via és impossible, per primera vegada a la història hi haurà un verificador internacional que podrà explicar qui ha complert i qui no.
Per tant, aquesta reunió a Suïssa també hauria de servir, entenc, per aixecar acte de compliments i incompliments.
Sí, aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu del procés de Suïssa.
Una reunió entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez podria fer encarrilar les relacions entre Junts i el PSOE?
Depèn de les voluntats de cadascú. És a dir, mai hem plantejat les coses com els qui. Això no va d'aquí ni va de fotografies. Això va de continguts. Si el president Puigdemont sempre ha estat disposat a dialogar per tenir els objectius complerts, no per la seva situació. Per tant, el PSOE, si compleix a través de Sánchez, perfecte. Si compleix a través de qui sigui, delegadament, doncs perfecte també, perquè el nostre objectiu, torno a dir, no és el qui, és el què.
Però l'amnistia política, entenc, el reconeixement de Carles Puigdemont, diguéssim, com a interlocutor, també és una qüestió, entenc, cabdal per a Junts.
Sí, home, per descomptat, és una de les parts, és a dir, l'amnistia política, diguem nosaltres, sempre que se'ns ha contestat dient, escolta, la llei d'amnistia forma part del pacte de Brussel·les. Sí, no ens costa dir sí. Això és l'únic que s'ha complert. Jurídicament, l'estament judicial no compleix amb la llei, que és gros això també, qualitat democràtica d'un estat, però no compleix. Però hi ha una part d'amnistia política. Què és amnistia política? Aquelles coses que podries fer des de l'estat si l'amnistia ja fos efectiva i que legalment actualment les pots fer. Vol dir reconeixement polític de la figura d'interlocució del president Puigdemont, tant per part del president de l'Estat com tant del president nacional, en aquest cas que és Salvador Illa. Però, per exemple, coses que poden semblar més simples però són simbòliques, com que s'autoritzi a cobrir la seguretat del president. És a dir, és evident que si la llei d'amnistia fos efectiva, tindria protecció de seguretat. És possible fer-ho legalment ara? Sí, perquè es nega en Marlaska. És a dir, la pregunta és, la voluntat del legislador la vols complir o no? Per tant, sí, és una part important del pacte en si mateix.
En cas que acabessin trencant relacions amb el PSOE, no els fa por de perdre influència a Madrid i, per tant, no tenir capacitat per negociar coses positives per a Catalunya?
No, en absolut. perquè voldrà dir que no hi ha cap via de recorregut per aconseguir el reconeixement de Catalunya. És a dir, això no va de... Això no va de... Ja, ni de peix ni de xangueta al cove, és que no, és que ja ho vam fer fins al nou Estatut. I es va fer molt bé. Hi va haver un salt important en la construcció nacional del país, molt important. Això acaba amb un nou Estatut, el qual el poble de Catalunya accepta com a contracte en majoria amb l'Estat, i l'Estat se'l carrega després d'un referèndum. I a partir d'aquí tenim un referèndum com el de l'1 d'octubre que l'Estat no reconeix, i després la repressió. Per tant, no hi ha cap tipus de normalitat. Nosaltres hem intentat la via institucional amb l'Estat per arribar a resoldre el conflicte que deriva del 1714. Per tant, si això no s'avança de cap tipus, no té cap sentit, llavors començar a negociar no sé quina cosa, i menys en clau espanyola. Deixeu-m'ho dir una frase. És a dir, des de Junts per Catalunya, la nostra activitat política en tots els sentits, no hem vingut a salvar Espanya. És un problema dels espanyols. Hem vingut a defensar nacionalment Catalunya.
Si caigués el govern del PSOE, es complicaria el futur de la legislatura a Catalunya?
Bueno, el futur de la legislatura a Catalunya està complicada ja, del tot i més. És a dir, el president Illa jo crec que va intentar o ha intentat fer un miratge que ha caigut i està caient a trossos ja ara. Sí, i ha caigut i està caient a trossos només en 6 mesos. És a dir, és el pacte de la cadira per la cadira. Fixi's que en clau catalana, mai a la vida havien ocupat tantes cadires, és a dir, el PSOE mana a Catalunya, mana a l'Ajuntament de Barcelona, mana a Madrid, i a cap dels llocs té pressupostos. És que això és ocupar una cadira per ocupar-la, i sense pressupostos no fas política. I aquell relat de el govern de Salvador Illa vol dir l'ordre, la normalitat, la centralitat, cau a trossos. Ja ha hagut que anunciar que no hi haurà pressupostos perquè no té socis, no té recolzaments. Bueno, només té una investidura, això, haver aconseguit la cadira de la Generalitat. Doncs quan es deia el govern gris de la gestió, doncs ara ja ni gestió.
Vostè deia precisament que no hi haurà pressupostos ni a Madrid, ni a Barcelona, ni tampoc a Catalunya. Precisament la setmana que ve el govern de Salvador Illa tindrà una primera prova de foc, si ho podem dir així, aquí al Parlament de Catalunya, quan s'haurà de votar el decret de pròrroga pressupostària. Què farà Junts amb la votació d'aquest decret?
El decret de pròrroga pressupostària, el de pròrroga pressupostària està aprovat i té continuïtat.
El decret, diguéssim, de mesures financeres per poder gestionar la pròrroga.
El que es planteja és el de necessitats financeres. És a dir, doncs, no ho sé, haurà de parlar amb els seus socis. No som els seus socis, ni d'investidura ni de pressupostos. Jo vull recordar que Junts per Catalunya va assistir a una primera reunió de ronda de pressupostos amb la consellera d'Economia. En aquella reunió, sobre la taula, no ens vam trobar ni mig paper, ni un número. Per tant, ens vam trobar una reunió purament institucional, possiblement buscant la fotografia i prou, i allà se'ns va informar que ells tenien uns socis prioritaris amb qui negociarien els pressupostos. Doncs, doncs molt bé, doncs endavant. S'ha demostrat que això ha fracassat. Vam portar una resolució al Parlament, i al Parlament de Catalunya, el ple del Parlament, va votar, i el Partit Socialista va votar a favor de que es registressin els pressupostos abans del 31 de desembre. Doncs han de complir això. La resposta la setmana que ve és compleixi amb la paraula i entri a registrar els pressupostos. Si entra a registrar els pressupostos, nosaltres l'endemà ens assentem, fem esmenes, discutim els decrets que faci falta, però primer han de complir l'entrada a registrar pressupostos.
Per tant, si presentessin els pressupostos, si el govern aprovés els pressupostos i els entrés al Parlament, entenc que aleshores Junts s'avindria a negociar-los.
Home, és una obvietat de parlamentarisme. És a dir, quan tenim una llei entrada en el registre del Parlament, evidentment nosaltres hi les tenim treballades, tota la sèrie d'esmenes en aquells pressupostos en funció d'aquelles coses i el model que defensa Junts. Però primer s'han d'entrar. Perquè deixi'm que ho digui, perquè ara pels ciutadans que ens estan escoltant, que no, la tècnica parlamentària és una cosa dels parlamentaris, perquè ens entenguem, tens socis quan fas una prèvia abans i negocies, però quan ha passat tant temps, l'obligació respecte al ciutadà, la part responsabilitat, el que s'ha de fer és entrar una llei de pressupostos i estar disposat a aguantar les esmenes que et caiguin si vols tirar endavant els pressupostos. Vol dir que el govern Illa, si vol, pot entrar a registrar uns pressupostos, ha d'entrar-los pensant en què no té una majoria de cap tipus ni té socis, i a partir d'aquí veure quina capacitat té diguem-ne, d'admetre esmenes i situar-se en el model. De moment està en un model descentrat i sense suports. Però torno a dir, i em faig molt pesat amb això, però jo crec que per respecte a la institució, les votacions en el Parlament no es poden fer frívolament. Per tant, quan el grup que dona suport al govern vota a favor amb una moció d'entrar els pressupostos abans del dia 31 de desembre, això s'ha de complir. Estan incomplint flagrantment. Estan donant l'esquena al Parlament de Catalunya i com a conseqüència, l'esquena als ciutadans de Catalunya.
De què va servir la reunió entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras la setmana passada a Waterloo, després d'haver sentit aquesta setmana al Congrés el to contundent de Gabriel Rufián contra Junts?
Jo segueixo i espero la reunió va anar bé. La reunió és quelcom que no només és una obligació que tenim tots, sinó que des de Junts, fins i tot jo penso el propi president Puigdemont ha defensat històricament la necessitat de la unitat de l'independentisme, o almenys la coordinació. Deixi'm que com a resum d'aquella reunió hauria de ser massa temps hem conreat dins de l'independentisme la discrepància, això sembla que evidentment ho sabem fer, doncs potser que intentem conrear els acords, i vam establir ja un temps màxim de buscar elements i espais de coordinació. A mi em sorprèn l'actitud del senyor Rufián. Espero que sigui, diguem-ne, una anècdota dins d'una nova etapa que ha de ser diferent per part d'Esquerra, i així ho vàrem interpretar nosaltres, i jo espero que sigui així. És a dir, no té sentit el senyor Rufián en aquest últim debat, ha fet molt de crossa del PSOE, és que ha fet més de PSOE que el PSOE. Jo no crec que aquesta sigui l'estratègia que té Esquerra en aquests moments. No, vaja, és que no té gaire sentit. Es contradiu amb el que ha passat i amb els anuncis, fins i tot, que el propi Oriol Junqueras ha fet respecte a pressupostos aquesta setmana, no?
Permeti'm, per anar acabant, una pregunta ràpida en clau interna de partit. Laura Borràs, quan assumirà la presidència de la Fundació de Junts?
Quan sol·liciti l'entrada al patronat. És que aquesta és una, vull recordar, Fundem és una fundació que fa 10 anys que funciona, que era la Fundació de Demòcrates de Catalunya. Quan assumim l'acord és que Demòcrates, diguem-ne, s'integra i el partit és Junts, i l'entorn de debat de fundació s'integra dins d'una fundació que té uns patrons, que té un pla director i de més, i per tant, en el moment que la presidenta Borràs sol·liciti entrar en el patronat s'ha de reunir, ha de votar i fer l'acceptació.
Hi ha algun impediment legal per fer aquesta petició d'entrar al patronat?
No, a mi no em correspon. Això li correspon a... És a dir, des de persones fins a modificacions d'estatuts que els hem fet per adaptar-nos a ser la Fundació de Junts i de més, qui resol aquestes qüestions és el protectorat de la Generalitat de Fundacions.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possibles. Si pogués posar una cançó o una banda sonora que definís aquesta legislatura espanyola, quina posaria?
Sí, aniríem a buscar Lluís Llach. Aquella cançó de Companys no és això.
Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
A el que m'estava dedicant la passada legislatura no vaig ser diputat al Parlament i de fet, professionalment, a l'àmbit que més a mi i a més m'agrada, i és un àmbit que conec, és la consultoria en l'àmbit d'innovació i recerca sobre procediments, sistemes, transferència de coneixement.
Amb quin diputat o diputada, que no sigui del seu grup parlamentari, aniria a fer un cafè?
Aniria a fer un cafè, i de fet el faig, amb la consellera Romero. Fa molts anys que ens coneixem.
Té algun paisatge favorit?
Home, un no. Jo ho tinc dividit en dos, amb l'entorn d'Espot i Aigües Tortes i la Costa Brava.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Home, políticament, veure finalment que Catalunya esdevé una república justa, plena, rica i radicalment democràtica i políticament independent.
Toni Castellà, vicepresident de Junts i diputat al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.